Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With these pants falling down or the dance, that's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Són les 12 i passen uns minuts, és dijous i estem començant el Molta Comèdia d'avui després d'una setmana de festa, perquè el dijous passat el programa no es va fer i no es va fer perquè era no Setmana Santa, però gairebé. De totes maneres, avui tenim un comentari, tenim entrevistes amb persones que han preparat un concert que es farà al Teatre Auditori el dia 18, el diumenge 18, i que volem comentar perquè, a més, està destinat, és com un concert en caràcter benèfic a favor del taller Jeroni de Moragues. Però abans... l'homilia de Molta Comèdia. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Avui parlarem d'una cosa que ja tenien que haver parlat el dia 1, però com deia, el programa no es va fer, i per tant ara hi tornarem, perquè es tracta de teatre. I es tracta de teatre que es va fer a la plaça de Barcelona, el Dia Mundial del Teatre, per part d'una sèrie de grups de la ciutat, que es dediquen de forma total al teatre, encara que siguin amateurs. L'espectacle torna al carrer per commemorar el Dia Mundial del Teatre. Aquest és el titular arreu de la presentació a la plaça de Barcelona dels actes que es van fer al petit escenari de la mateixa plaça el dissabte dia 27 per part de 6 companyies amateurs amb 6 píndoles teatrals, recuperant el format previst per l'any passat anul·lat pel confinament obligatori i necessari. Tot sorgeix a partir de la taula de teatre, subdivisió de la taula d'arts escèniques, format per teatre i música, que penja del Consell de Cultura, un ens nascut l'any 2005 a partir del Pla de Cultura de Sant Cugat. Mireu, explico tot això perquè crec necessari que tothom sàpiga que les coses no sorgeixen com bolets, sinó perquè hi ha una feina feta per molta gent dia a dia, i en el cas de la taula de teatre, perquè en el seu moment 19 grups, alguns amb una història de més de 25 anys, actualment 15, els que formen part de la taula, es van constituir per establir unes condicions de col·laboració i intercanvi. Alguns dels grups ni es coneixien, i després de debatre la possibilitat de celebrar conjuntament el Dia Mundial del Teatre, es va fer per primera vegada l'any 2014 en diferents espais de la ciutat simultàniament. Cal dir que va ser un dia bastant complicat perquè feia molt vent i, a més, feia bastant fred. Però a Sant Cugat s'ha de dir que hi ha més de 400 persones que viuen el teatre com un element fonamental de la seva vida, encara que la majoria no siguin professionals. I a la vegada són, per molts més, aquest mirall, a vegades deformant, a vegades dramàtic, altres irònic i divertit, rebel i iconoclasta, però sempre apte per fer sentir i pensar. I com és el cas, amb escoles de teatre i per tant de vida, que donava i tornarà a donar servei a més de 300 nenes i nens. La pandèmia passarà, però el teatre es queda. Amén. Em esperava que entrés la flauta, perquè es tracta precisament del concert per a flauta número 2, en re major, de Wolfgang Amadeus Mozart, que és només que el queixa 314. És a dir, déu-n'hi-do, com sempre, quan es parla de Mozart, pensar que una persona amb la seva joventut va escriure tant, i tanta música, i tan bona. Però avui començarem per parlar amb una persona que tenim aquí, el Montse Moral. Benvinguda, Montse.
Gràcies, Eduard.
Perquè ell en aquest moment està aquí com representant, no sé exactament en quin càrrec, del Rotary Club.
Bueno, en aquest moment sóc presidenta passada, perquè l'any passat era la presidenta. Però, de fet, jo estic aquí bàsicament com a responsable de l'organització del concert. I ja està.
Bé, com a responsable en aquest moment, a més d'un acte que es fa cada any, s'intenta fer cada any. L'any passat no va ser possible.
Sí, que ho vam fer.
Es va fer.
Sí, just, mira, vam fer el 27 de febrer amb el
Pere
Martínez.
Ah, o sigui, va ser justament...
Ens va anar una setmana.
És veritat, tens raó.
Que va ser fantàstic amb el Pere, va ser fantàstic. I amb l'Escola Fusió, amb l'orquestra...
És veritat, tens raó. Veus, la memòria m'ha fet.
Que vam fer aquell... Bueno, noi, és que no tens la sensació de que ha passat molt temps en
sí,
aquest any?
Sí, és veritat.
Bueno, pues sí. I l'altre, jo pensava, l'any passat ens va anar d'un pèl i va ser maco, vam fer allò, aquella fusió sinfònico-flamenca, que va quedar molt bé.
Bueno, en qualsevol cas estem per parlar d'aquest concert que serà el dia 18, el diumenge 18, i que en aquest cas ens portarà una cosa que ha començat recentment també, perquè l'Orquestra Dilettant és una creació recent, i en aquest cas amb dos persones dintre de la música de Sant Cugat molt representatives, com són Gerard Claret, el violinista, i com és Patricia Nó, la flautista. Tindrem l'ocasió de parlar també amb la Patricia i ho farem a continuació. Per primer, Montse, explica'ns una mica, en el cas de Rotary, quina ha sigut la decisió per, en aquest cas, fer aquest concert de caràcter benèfic a favor del taller Jeroni Moragas.
Bueno, com tu has dit, nosaltres fa ja... Aquesta és la 14a edició i la idea sempre és destinar els diners que recaptin d'aquest concert a una entitat humanitària de Sant Cugat, bàsicament. Sempre busquem entitats que treballen aquí. I aquest any hem decidit... Bueno, sempre seleccionem i consultem a diverses, i mantenim contactes amb diverses. I amb el taller general de Moragas encara no els havíem dedicat cap concert a ells, no? I com que havíem tingut contacte amb ells per temes de la Covid, que havíem subministrat material, vam veure unes necessitats que tenien, que ens va transmetre la Cristina, que era que ells necessitaven renovar, fer la renovació del sistema d'aire d'una zona d'un taller que tenen, amb una planta del sota, no? Saps que ara amb tot el tema de Covid s'ha tingut que airejar totes les zones, no? I ells, pues, clar, això era un pressupost, una despesa extra que no els anava bé fer-ho. I s'ha de fer, perquè la gent treballa en aquest taller, la gent està fent feina. I van dir, pues, mira, aquest és un bon projecte, i per això li hem posat projecte Aire. I per això van dir, bueno, pues, el concert cap aquí, cap a ajudar al taller general de Moragas que puguin fer tota aquesta despesa amb adequar a l'aire d'aquest taller.
Diguem que el taller general de Moragas fa molts anys que està treballant a Sant Cugat, sí, i que és una entitat que treballa per la reinserció sociolaboral, sí, de persones que tenen trastorns mentals, sí, i a més és una feina per una part molt dura, i penso que per altra part deu ser també molt gratificant a l'hora de veure segons quins resultats.
Jo crec que tractar amb aquestes persones sí que és dur, però és gratificant, com tu dius. El que és més dur, jo crec que parlo en nom d'ells, és totes aquestes tallers o empreses o associacions que treballen en aquest sector, ho tenen molt difícil a l'hora de les subvencions, d'aconseguir diners. I això els crema molt, però malgrat això, són gent tan lluitadora que el que és el problema de trastorn mental és el mínim, perquè tot el que fan amb aquestes persones es recompensa molt amb les seves respostes, amb els seus carinyos, amb veure'ls veure's com van tirant endavant. I el que passa que el que pesa és com ho pots fer, com aconsegueixes els diners, tot aquest tema és molt dur. Per això crec que si podem ajudar-los en que puguin tindre aquest sistema d'aire renovat per poder seguir fent la seva feina, doncs està molt bé. La veritat és que són gent molt agraïda. Jo conec a diverses entitats de Sant Cugat i veig com treballen i sempre neden contracorrent, però ho fan. I bueno, jo volia destacar d'aquest concert que aquest any el cartell l'hem fet gràcies al treball del personal del taller Gerard de Moragas. Sí, ells han col·laborat. És un cartell especial perquè ells han posat una finestra, i una finestra que escapa notes de música, i perquè és això, l'aire, la finestra, que surti l'aire, que entri l'aire net i que entri la música a tot arreu, perquè la música per a mi és terapèutica i fa falta. Com l'aire que respirem que sigui net, la música també ens fa molta falta.
Com va ser, Montse, que vau arribar, o sigui, vau tractar o escollir que fos l'Orquestra Dilatant la que participés en aquest concert?
Bé, aquí jo sempre tinc uns grans col·laboradors que són l'equip del Teatre Auditori. Uh-huh. I també gent de l'Ajuntament, concretament podem avui nombrar l'Anna Soler, del Departament de Benestar Social. Jo sempre demano a veure quines persones, entitats, podrien ser necessitades o beneficiades, però també pregunto també a l'àrea de cultura de l'Ajuntament, en aquest cas va ser l'àrea de cultura, el tema de quins artistes podríem tocar a la porta. Sempre preferim fer-ho amb gent d'aquí, de Sant Cugat, si pot ser. I a més, clar, pensem que els demanem que ens ho facin gratis. O sigui que no demanem te voy a pagar tanto, no? I llavors, clar, troba gent, perquè els músics són molt solidaris i els artistes en general, però també han de viure. I ara aquest any amb la Covid ho estan passant molt malament. I ara crec que ells el que més volen i valoren és que la gent els vegi, que puguin anar al teatre, escoltar-los, perquè el músic el que vol és tocar, disfruta tocant. I si hi ha públic, doncs està molt bé. I fer aquest concert i que ells puguin fer aquesta música, per mi és un plaer fer tot l'esforç que fem perquè es faci. Però bueno, per què l'Orquestra Dilatant? Bueno, perquè Gerard Clark ja va col·laborar fa anys amb el concert de Rotary, ja fa temps, quan va vindre amb la ONCA i amb la Lloll Beltrán.
Sí, claro.
I aquest any pues, m'ho va dir el Gerard Fanon, dir, per què no penses amb el Gerard Claret i que té una orquestra nova? I escolta, vaig trobar fantàstic, perquè potenciar aquesta orquestra, aquest nou projecte, és que encaixa perfectament amb els ideals de Rotary. I ha sigut un amor a primera vista.
Molt bé, doncs tenim aquesta explicació de la Montse, que jo penso que és interessant de saber. I tenim també a l'altra banda del telèfon, suposo que ens escoltarà, la Patrícia de Nova, flautista. Bon dia, Patrícia.
Bon dia, Montse, bon dia, Eduard.
Hola, carinyo.
Què tal?
Molt content de sentir-te, tot i que haig de dir que m'agradaria que estiguessis aquí amb nosaltres, però en aquest moment doncs, les condicions de seguretat fan que això, de moment, encara no sigui possible. Tot i que aquí a l'estudi, com la Montse pot veure, ja tenim aquí unes separacions amb metacrilat que ens deixen una mica aïllats, a la vista, però aïllats. Patrícia,
voldria
que parléssim una mica d'aquest concert per a flauta número 2 en re major de Mozart, perquè
sí.
Penso que el concert està previst, està pensat precisament en dues obres de Mozart, el concert aquest que tu interpretaràs com a solista i després aquesta sinfonia número 31, Sinfonia París.
París.
Parlem una mica del teu concert, Patrícia.
Molt bé. Bueno, abans que res, Eduard, vull comentar-te que molt bé, com molt bé ha dit la Montse, doncs, la veritat és que s'agraeix que en aquests temps doncs, d'incertesa, no? Doncs, es vegi realment la cultura com a part de cohesió social i que, a més, els músics necessitem tocar, és que és així. Si, a més, en això li poses la motivació, que és absolutament de caire social, i llavors és el que dona més sentit, almenys per mi, com a músic, com a artista, dona més sentit el que faig. El concert per flauta és un concert que Mozart va escriure, és el segon que va escriure, el va escriure en principi per oboè, en una tonalitat de do major, i va ser el segon concert que va escriure per flauta. Per què? Perquè va tenir un encàrrec d'un senyor que era metge, que es deia Ferdinand de Jan, era un metge holandès que era molt ric, bastant famós a Holanda, i era molt aficionat a la flauta a causa de que era molt bon amic de Frederic Granan de Prússia, que era el rei flautista. Llavors, aquest home coneixia la música de Mozart i, mira, va voler un parell de concerts, de fet li va fer un encàrrec, dos concerts per flauta i orquestra i quatre quartets per flauta i cordes. Però li va posar una condició, li va dir, miri, jo li pagaré bé, però aquests concerts han de ser curts i fàcils, perquè, clar, jo sóc amateur, a veure. Llavors, clar, hem de comptar que Mozart en aquest moment estava de gira per Europa, era la primera vegada que es desvinculava del seu pare per guanyar-se la vida i per buscar una feina estable, que no la va trobar mai, d'altra banda, es va morir sense cap feina estable, el pobre, però bueno, ja ha transcendit la seva música com havia de transcendir. I què passa? Que és la primera vegada que, amb 20-21 anys, Mozart s'enamora per primera vegada d'una soprano que es dirà que serà la germana de la Constance Weber, val? Es diu Eloïsa, i només vol estar amb ell. Només vol estar amb ella, li vol escriure àries, perquè amb aquest pretext ell es posa el clavecí. Per què explico això? Doncs perquè resulta que aquest és el motiu pel qual Mozart diu, a veure, aquest tio m'ha demanat escriure com jo no escric. Jo no és que escrigui llarg i difícil, però jo vull escriure com... No vull que ningú em digui com he de fer jo la meva música. I a sobre aquest noi, com que té diners, es permet donar-me aquestes indicacions, i a sobre estaré escrivint i component aquestes peces i no tenim temps pel que m'interessa, que estic enamorat d'aquesta dona, tu, que al final la Eloïsa Weber doncs li dona carbasses i s'acaba casant amb la seva germana, que és la Constance Weber, de qui s'ha de dir que també va estar molt enamorat. Llavors, què passa? Que diu, sí, doncs ja veuràs, faré dos concerts per flauta molt llargs i molt difícils. I són tan difícils que fins ara són difícils. Per no perdre temps, Mozart ja havia escrit presumptament un concert per oboè en do major i va dir, saps què? No escriuré un segon concert, sinó que adaptaré a la flauta, pujant una tonalitat en re major, el concert que ja tinc per oboè. I aquest va ser el tema. Llavors, aquest concert que tocaré és un concert que no és gens fàcil, és molt virtuós. Hem de pensar que en aquella època no hi havia les flautes que tenim ara, sinó que era una flauta molt senzilla, amb una sola clau, amb dues claus. Però és tan virtuós que fins i tot amb les flautes d'ara realment segueix sent un concert difícil. Llavors a mi em farà molta il·lusió tocar quan m'ho van proposar la Montse i el Gerard, perquè bueno, en aquest projecte de l'Audecat és l'Orquestra Dilatant de Catalunya, és un projecte que existeix en molts altres països, especialment a Estats Units des de fa molts anys. Són orquestres que no són professionals, sinó que estan formades per músics que no són músics, que per circumstàncies han treballat en altres coses, però han fet en el seu moment uns estudis musicals fins i tot fins a grau superior o grau professional. Llavors aquests estudis, clar, es perden. Si un músic no toca, encara que hagi estudiat a la jovenesa, a la joventut, tot això es perd. Llavors, clar, la vida, doncs, amb aquest projecte s'ha donat l'oportunitat que tota aquesta gent que tenim des de cirurgians, tenim advocats, tenim jubilats, també persones retirades, tenim gent de tots els àmbits de la societat, es dona l'oportunitat a que tinguin un sentit els estudis que van fer de música en el seu temps, suposant un retorn a la societat de tots aquests coneixements i, a part, un com molt nutritiu a nivell individual, no? I a nivell col·lectiu. Llavors, clar, és un projecte amb el que col·laboro des de fa 2 anys, des que es va fundar. Jo dirigeixo, diguéssim, al departament la part de ben fusta i ben metall, i la veritat és que és una feina molt, molt gratificant, més de caire social i artístic, que ja és el que m'agrada i és el que em dona, com he dit abans, sentit. I bé, i a la Montse, només dir-li que a la Montse mai se li pot dir que no, perquè totes les iniciatives que té ella i que té el Rotary de caire filantrop, i sobretot ara, que és una manera de potenciar aquests valors que tant hem de tenir presents en els temps que corren, que per això hem tingut una pandèmia, una mica com a recordatori de qui som i què fem i com hem de viure, doncs estaré encantadíssima de fer aquest concert i d'ajudar al Jeroni de Moragues, que ja és arxiconegut per tots. És una fundació immensa que fa un treball boníssim i bé, i estaré molt contenta de retrobar-me amb el públic, clar que sí.
Molt bé, Patrícia, aquesta explicació que ens has fet, aquesta del concert, jo volia remarcar una mica aquest fet que has dit, no? Perquè aquesta readaptació que va fer Mozart del concert d'Oboè, en el fons, jo penso que li dona un color sonor diferent en el concert.
Sí, sí, sí. De fet, mira, Eduard, cada tonalitat té un color tímbric diferent. De fet, a mi em passa, a alguns músics ens passa, molt poquets, però ens passa, que jo quan toco, depèn de la tonalitat, veig un color, intueixo un color. No és que el vegi físicament,
més brillant,
però intueixo
més brillant,
un color. Això m'ha passat des de petita. I mira, re major, jo veig el color verd de l'herba. No sé per què, però sempre m'ha passat.
I en el cas d'aquesta adaptació, que és un color més brillant?
És un color més brillant, és un to més amunt, i a més hem de dir que, clar, la flauta té, ara ja posem-nos en termes molt acústics, no? més analítics. L'oboè, que per cert és el que dona sempre la nota la per afinar l'orquestra, sí, té una ona acústica en forma de pic, com si fos un electrocardiograma. Puja i baixa, puja i baixa. És una onda molt perfecta i, per tant, és un so molt estable. Per això són els que donen l'afinació a la resta d'orquestra, perquè és l'instrument que té l'afinació més estable de totes. La flauta, en canvi, té una onda de dent de serra, diguéssim. Puja i baixa escalonadament. Puja de cop i baixa escalonadament. I això li dona una gamma de colors doncs, més oberta, com tu deies. I bé, sí, és veritat, amb la flauta, doncs, els dos instruments, és la música de Mozart es pot tocar fins i tot amb flabiol. Et dic en sèrio que quan s'escriu bé, tot és fantàstic, sona molt bé i s'ha d'interpretar també a l'alçada, s'ha de fer justícia a Mozart. Però tant el concert de flauta com, per cert, la Simfonia París, que m'havies preguntat i m'havia oblidat d'explicar-te un petit detall, que et volia dir d'aquesta sinfonia. Mira,
fem una cosa, Patrícia, fem una cosa. Escoltem una mica la sinfonia París, escoltem un minut i continuem comentant, et sembla?
Molt bé, genial, sí.
Escoltem-ho. Patrícia, escoltàvem al principi l'Allegro, aquest Allegro de la Sinfonia número 31 en re major, i volies comentar alguna cosa de la sinfonia, no?
Sí, mira, aquesta sinfonia és molt particular en la vida de Mozart, perquè, com us explicava abans, Mozart se'n va per Europa i se'n va a buscar feina, no? I para a diferents llocs, para Mannheim, para a Múnich. En l'últim lloc que para és a París.
I a més a més, en aquest cas, per primera vegada, si no m'equivoco, deixa que vagi el seu pare amb ell, perquè el seu pare no pot anar-hi.
No pot anar-hi.
Perquè, clar, està empaleat amb l'arquebisbe Colloredo i no el deixa anar. Diu, escolta'm, queda't aquí. Llavors va amb la seva mare.
Però és diferent
anar amb la seva mare que amb el seu pare.
Clar, aquí està la particularitat d'aquesta sinfonia. Si us heu fixat, aquesta sinfonia és com molt pomposa. Heu vist que és un Mozart molt com d'acord reial, és molt versallesa. Perquè hem de pensar que en aquell moment la capital d'Europa era Versalles. I tot es media, el luxe, el sistema polític, filosòfic, fins i tot, tot passava a Versalles. Llavors Mozart va a París a buscar feina, perquè és un bon lloc per trobar feina, i a París hi ha bons músics. Però hi ha un problema. L'única vegada que ha estat a París Mozart anteriorment ha estat quan tenia 7 anys i el seu pare el porta a conèixer a la cort reial, que llavors és quan es fa amic, fins i tot. Li demana matrimoni a Maria Antonieta, que és una nena que llavors també té 7 anys. De fet, hi ha un quadre que ha estat molts anys penjat en el Prado, ara ja no hi és, l'oboista, el primer oboè de l'Orquestra de Cat, m'ho va dir, ho he estat buscant i resulta que ja no està al Prado. Surt a primera línia en una sala commemoració d'un dels reis de França, es veu a Mozart i a Maria Antonieta de nens asseguts un al costat de l'altre a primera fila. Llavors, clar, ell té molt mal record, li queda mal record, perquè de petit, ha anat a París, però quan és gran, que arriba a París amb 22 o 23 anys, li passa una cosa, ell ja porta molts mesos viatjant per Europa, i viatjant sol. La seva vida, el seu estil de vida, comença a ser una mica díscolo, no? Una miqueta, doncs, aprèn a sortir per la nit, aprèn a relacionar-se amb gent, a quedar amb dones, perquè, òbviament, la Eloïsa no li fa cas. Llavors el seu pare se n'assabenta. El seu pare se n'assabenta de tot això i diu, escolta'm, aquest noi no m'està portant diners a casa, no m'està component, no m'està portant diners a casa, què està passant? I li diu a l'Anna Maria, a la seva dona, diu, escolta, vés a controlar el nen perquè se'ns està despistant una miqueta, no? I la mare de Mozart se'n va a París per estar amb Mozart. Per què dic que aquesta sinfonia és tan especial? Perquè quan arriba la mare de Mozart, Anna Maria, Mozart arriba a París, està amb el seu fill està vivint amb molt pocs recursos econòmics, que genera això, que tingui una qualitat de vida molt insalubre, fins i tot passen fred, passen gana, i derivat això, la mare de Mozart mor a París. I Mozart sent un gran sentiment de responsabilitat i de culpa. Llavors, això li sobrevé en el moment en què, contrastadament, està escrivint la sinfonia a París, que precisament és una sinfonia molt, molt, molt a l'estil del que volen. És a dir, es diu que és una sinfonia que és de la que més, entre cometes, comercial ha sigut Mozart per aconseguir guanyar diners, no? Llavors, Mozart odiarà per sempre més París. Odiarà aquest país, sobretot odiarà París, a causa de que tots aquells que el van escoltar quan era un nen prodigi tan petitó no l'han volgut ajudar quan ha sigut gran i això li ha costat perdre la seva mare. Llavors és molt controvertida aquesta sinfonia, precisament per aquesta història que hi ha al darrere.
I és una sinfonia que a més escriu, com dius tu, d'encàrrec, hi ha un director de l'Orquestra de París, Josep Legros, que li encarrega una cosa que no havia fet mai, que és incluir clarinet, perquè no havia fet clarinet, i en canvi ell té un clarinetista molt bo i diu, vull que em facis això. Així que estem parlant, a mi això sempre m'agrada comentar-ho com tu, perquè es vegi que els grans autors, els grans músics o els grans pintors, podríem dir igual, en el seu moment eren senzillament treballadors d'un determinat noble, d'un determinat rei, sí, o d'una determinada persona rica, i per tant eren uns assalariats. El que passa que això no canvia, no modifica la qualitat que aquesta obra al final pugui tenir.
Clar, jo crec que a hores d'ara Mozart, quan va viure, mai hauria estat conscient de la rellevància tan immensa que tindria la posterioritat. Jo crec que ell l'única cosa que sí que sabia del cert és que la seva música era molt especial, que ell componia molt bé i feia molt bona música. És l'únic que sabia, perquè era un home amb uns valors molt humans, molt socials, molt mundans. Has de pensar que 8 anys abans de morir, quan ingressa a la lògia de la llum, es fa masó, i en seguida el pugen a gran mestre, és precisament per lo molt que fa per la societat a través de la seva música. I és una persona que, dins de les lògies masòniques d'aquell moment, hem de pensar que hi havia prínceps amics de Mozart que també eren masons, no? Hi ha dues tendències. Una tendència que és molt més conservadora, molt més grandiloquent de la masoneria, i una que és molt més social, que va més amb la filosofia de Diderot. Mozart pensa que qualsevol persona pot canviar el món, pot fer grans coses. Era un gran idealista, i de fet la seva música és testimoni d'això. I en aquest moment Mozart sempre estarà al costat del poble, al costat de la gent que li dona valor de per si a les persones, prescindint de la cuna econòmica i política i social de la que vinguin, entens? Llavors, sí, en aquest aspecte estic totalment d'acord amb això. Sí,
per
sí.
Per això hi ha sempre aquest enfrontament de Mozart, com dius tu, a partir de certa edat, quan es pot començar a lliurar de la tutela paterna, aquest enfrontament sempre amb el poder constituït. I perquè ell diu, jo vull fer la meva música, jo vull fer exactament el que sento necessitat de fer en un moment determinat. I vosaltres m'obligueu a fer una cosa determinada. Però clar, jo penso que en qualsevol cas, inclús en el moment que ell, doncs, diguéssim, s'ajusta al que li estan demanant, el geni de Mozart continua persistint al marge d'aquesta, diguéssim, obligatorietat que li posen a sobre, no?
Totalment d'acord, Eduard. Sí, és exactament el que dius. A més, has de pensar una cosa. A les persones que són genials, com Mozart, que és una persona que jo crec que venia, no sé, de Ganímedes, d'un altre planeta, les persones tan genials no s'acostumen a sentir còmodes en un sistema jeràrquic o institucionalitzat o en algo que estigui molt tancat o molt lineal, no? Són persones que utilitzen la seva intel·ligència mental i creativa, artística, en xarxa, no de manera lineal com podria fer un científic, no? Amb el mètode d'acció-reacció. Mozart treballa en xarxa, Mozart és capaç d'imaginar-se el Requiem, el tenia en el cap abans d'escriure, i el va acabar en el seu cap, funcionava d'aquesta manera. I no pensava, faré aquesta melodia, després li posaré un baix, és que escoltava tot al mateix temps. I de la mateixa manera que escrivia la música, ell sabia el do que tenia de transformació. Mira, a més, t'explicaré una altra anècdota, si tinc temps. Perdoneu que estic xerrant molt, però és que quan em pregunten per Mozart em passa això. Això sí que és una acció-reacció.
No, escolta, estem per això. Mira. Estem per això, digues, Patrícia, digues.
Mira, Eduard, doncs, fixa't si era conscient del que podia fer Mozart, no? D'una banda, com tu dius, ell sabia que era un artesà, ell volia buscar feina. Escolta, havia tingut col·legues de l'època, que com Haydn, que es guanyava molt bé la vida perquè estava en una cort, com Quants, com molts d'altres, ell simplement volia el mateix. Per què no encaixava? Perquè la seva música no era una música feta a l'uso, sinó no podrien fer-li un encàrrec. Llavors, d'altra banda, ell sabia que precisament per això la seva música tenia un impacte molt gran a la societat. Tant és així que quan estrena el concert número 21 per piano i orquestra, una de les peces més belles escrites mai a la història de la música, entre el públic hi ha un admirador de Mozart, un senyor que és molt cult i ve de bona família, que quan ha acabat el concert se'n va a veure Mozart, que ha dirigit aquest concert, no ha tocat des del piano, però aquell dia l'ha dirigit. I li diu, miri, senyor Mozart, he quedat tan commocionat amb la bellesa de la seva obra que durant molt de temps seré incapaç de cometre cap acció dolenta. No em diguis que no és,
home,
no és immens. I això està reflectit en els documents de l'època.
Sí,
és a dir, que una persona arribi a dir l'impacte que m'ha fet la seva música farà que jo sigui millor persona. Jo crec que no es pot demostrar més grandesa ni més transformació del que pot fer la música o com pot impactar la societat que aquesta, que algú que no demanes i t'és adjudicat, no? I jo crec que Mozart això ho sabia. Això dins seu sabia, entenia la seva genialitat, igual que entenia que no anava amb el seu temps.
Arribat a aquesta conclusió del que estaves dient i que jo estic absolutament d'acord amb tu, només cal doncs remarcar aquest fet que tothom coneix més o menys, i és que si Mozart va aconseguir tot això en 35 anys, què hagués pogut passar si Mozart hagués viscut el doble?
Uf! Mira, d'entrada hagués escrit molts més concerts per clarinet, molta més obra per clarinet, i segurament més obra també per flauta. Tot i que per flauta tenim la sort els flautistes de que som l'instrument de vent pel qual Mozart ha escrit més, perquè no només tenim els concerts o els quartets de flauta i cordes o algunes altres obres de cambra, no, és que a més en totes les simfonies i en els i a les òperes el paper de la flauta
hi ha un paper
és
importantíssim,
Per això de vegades això que es diu és que Mozart odiava la flauta. S'han de llegir totes les cartes, tota la correspondència de Mozart per entendre que en el paràgraf que diu no suporto aquesta flauta, que ho diu literalment com us ho estic dient, s'ha de llegir una mica la carta anterior, on li està explicant al seu pare que no suporto escriure per la flauta d'aquesta manera que aquest senyor holandès m'està dient, que ha de ser així i així, així, no suporto escriure constantment obres a partir de com m'obliguen a escriure-les, no? I a més que està escrit en alemany, la traducció també presta la interpretació, eh? Si a Mozart no li hagués agradat la flauta, no hagués inclòs flauta ni en la meitat de les obres, però és que quasi totes les obres tenen flauta en el seu contingut musical. I què hagués passat si hagués seguit vivint? Segurament hagués escrit moltes més òperes, que era un gènere que li resultava molt, molt atractiu, hagués desenvolupat molt més l'orquestra, segurament, i com a bon vanguardista que era, hagués escrit... Mozart viatjava quilòmetres i quilòmetres per descobrir quin era l'últim model de pianoforte que es feia a l'època, quin era l'últim model de fagot, quin era l'últim model de cada instrument que es desenvolupava. I jo estic segura que, bueno, tant de bo. Però, bueno, els grans moren joves, però bueno, passen a l'eternitat i Mozart sempre està viu. Mentre se'l toqui, se'l respecti, sempre estarà viu.
Aquest concert, per tots. Aquest concert ho demostrarà, Patrícia, perquè són dues peces, no? Tant el concert per a flauta com la Simfonia 31, que efectivament reflecteixen bastant aquesta força de comunicació, de composició, d'estètica, doncs, de Mozart. I parlant d'una altra cosa, potser no és tan agradable, no sé amb aquesta situació com està la teva carrera musical.
Bueno, mira, per sort, a mi no m'ha vingut res de nou, perquè jo, des de fa molts anys, jo mai he seguit un carril, diguéssim, sempre he fet la meva carrera, la meva manera, i per tant, el que ha passat ara, simplement...
D'això no estic segur.
Mira, vols que et digui una cosa? Amb la pandèmia m'he sentit més acompanyada que mai. Perquè la gent m'ha dit, ostres, i ara què faré, i ara què tal? I dic, pues jo em trobo així tota la vida i t'asseguro que sobreviu i et tornes molt més creatiu perquè ho has de ser. Llavors, la meva carrera ara, pues la veritat és que està molt bé perquè de cara al 2021 tinc concerts molt, que em fan molta il·lusió i tinc bons concerts. Toco al Palau de la Música un parell de vegades, a la Sala Gran i a la Sala Petita. També debuto en l'Auditori de Barcelona, que em fa molta il·lusió, amb un concert per flauta i orquestra. I tinc les gires, és l'única cosa que encara no s'han confirmat perquè tot depèn de les restriccions i tot. Ara mateix, aquest any, vaig tenir concerts, més a la vora també perquè per restriccions i perquè ara és més difícil viatjar a altres països i tot, cosa que ja m'agrada, perquè a més m'encanta ser mare i tinc el Max, que farà 5 anys, i m'encanta ser una mare present i alternar-me doncs les dues coses, i per tant estic contenta d'anar i tornar a casa a dormir. Però de cara a l'any vinent sí que ja tinc projectes doncs més grans. També aquest any tocaré, mira, aquí a prop aquí a prop, l'any que ve tocaré també al Teatre Auditori, i aquest any aquí a prop toco a Valldoreix el mes de juny, faig un concert amb Arpa, i bé, i tinc altres coses abans del juny. Ara actualment estic al Liceu tocant a un parell de setmanes o tres, després marxo a Sevilla a tocar també. I bé, de moment, és que saps què passa? Que ja et dic, em sento més acompanyada que mai. I el que estic fent és, doncs, alguns amics i amigues em diuen, escolta, com ho fem? Doncs els estic ajudant. Ja està, els estic ajudant a una miqueta a fer... Bueno, els hi dono idees de què poden fer, de com poden moure's, i sobretot que en la nostra professió hem de tenir el cap molt, molt, molt estable i emocionalment hem d'estar molt en equilibri perquè tenim pics de molt d'estrès en molts moments quan sortim a l'escenari, etc. I pics en què estàs comptant les estrelles una per una i dius, bueno, a veure quan ve el pròxim concert, no? Llavors, entre una cosa i l'altra, has de trobar-te tu i has de trobar la teva creativitat, la teva disciplina musical, amb la flauta, estudiar i, sobretot, fer projectes. Fa de ser creatiu perquè els projectes no s'acaben mai, sempre en surten, si vols.
Molt
bé, I així és la meva situació ara.
Estic content d'escoltar el que em dius i, a més, respon perfectament a la imatge que tinc teva, i és que tu no, ningú t'ha d'explicar què has de fer, perquè la teva capacitat i creativitat en aquest sentit és absoluta i és total des que eres molt, 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 molt joveneta.
Sí, molt joveneta, és veritat. Tu ja
o sigui, saps, que en aquest sentit, i estic convençut, i això com acabes de dir, més me n'alegra, perquè vol dir que no únicament conserves aquell principi que tenies quan eres molt jove, sinó que a més l'has augmentat perquè l'experiència també t'ha ensenyat i, per tant, en aquest sentit, li dones encara més força i més profunditat a aquest tipus d'activitat que demana necessàriament sempre ho demana, però en aquests moments encara més. O sigui que m'alegro molt que sigui així, Patrícia, i tinc moltes ganes, i dic a tots els oients en aquest moment, de que no es perdin el concert del dia 18, que no se'l perdin, perquè es trobaran, doncs, amb una persona que és una gran flautista, i es trobaran també, doncs, amb una orquestra que, com deies tu, té unes característiques que no és una professional exactament, però amb un concertino, director com el Gerard Claret, que no cal dir, que és una figura fantàstica, i en aquest cas dirigit pel Marcio Conti.
Per Marcio Conti, que és un gran director, també.
Exactament. Sí. Per tant, en aquest sentit...
El que sí que us garanteixo és que l'orquestra, si en algun moment es pot trobar una orquestra que toqui per passió i per amor a l'art, us asseguro que és aquesta, perquè realment ho fan per amor a l'art, perquè no cobren, òbviament, al contrari. Però realment ho fan amb una involucració i amb una perseverància i amb una ment oberta i amb unes ganes de treballar que és admirable, absolutament, admirable.
Doncs, Patrícia, moltes gràcies per la teva participació.
Gràcies
com sempre,
a tu, Eduard.
Com sempre, molt, molt, molt expressada i molt ben expressada. I fins al dia del concert, que ens veurem segur. Bueno, jo et veuré tu.
Sí. Molt bé. Espero veure't jo també després. A veure si... Sí.
A veure si tenim ocasió. Sí. Molt bé. Gràcies, Patrícia.
Una abraçada enorme.
Una abraçada.
Petons, Montse.
Moltíssimes gràcies. M'ha encantat tot el que has explicat. M'he emocionat pel sentir-te i el sentir la música, també.
Molt bé.
Gràcies, Montse.
És màgic el
que
feu.
Gràcies. Adéu. Una abraçada forta
adéu.
A tots.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Bé, doncs, Montse, no cal dir-ho que tenim una perspectiva de concert, doncs, amb molta força. Són dues peces... O sigui, Mozart, com comentàvem, doncs, clar, difícilment, inclús amb aquest tipus de recreacions que fa sobre concerts diferents en funció d'una necessitat, inclús a vegades econòmica, per què no dir-ho? Doncs, en canvi, el resultat últim, doncs, no desmereix en absolut del nivell.
A veure, Mozart no falla mai. Mozart no falla mai. I els que no som... Els que som persones com jo, que ens agrada sentir la música, escoltar la música, però no som professionals ni experts, però que només sabem valorar les coses per el que ens impacta, a nivell emocional, realment Mozart no, ens impacta a tots. I això que dic de que provoca la gent que es torni bona, això ja és magnífic. Vull dir, era un gran maçó i era un creador de l'obra d'aproximació a Déu. Escolta, és impressionant el que, la lliçó que ens ha fet avui la Patrícia, m'ha encantat, tant musical com històrica.
Sí, sí.
Jo, a part d'això, me quedo amb el color verd, a mi m'encanta el color verd, és el meu color preferit, estem a primavera, per tant, anem a disfrutar de la primavera amb aquest concert. A part de Mozart, doncs, del color verd, de tot, del que tot reneix, l'esperança, que ens fa molta falta, i més en aquesta situació. La música, creieu-me, jo soc farmacèutica i sé que hi ha coses que curen. Les abraçades, que ara no ens les podem fer, però a falta d'abraçades, de veritat, que la música i la cultura també cura.
Molt bé.
I a més és segura.
Molt bé, doncs...
més aquest... que les vacunes, perdonem-me la broma, perquè avui estem en el tema de l'AstraZeneca.
Amb aquestes paraules jo penso que ja podem dir que acabem en principi aquesta entrevista i que el dia 18, repetim, el dia 18 al Teatre Auditori hi haurà aquest concert de l'Orquestra Diletant, dirigida per Marcio Conti, amb Patricia Denó, flautista, i amb Gerard Claret, violinista, en aquest cas com a concertino.
Ja, si em permets una cosa, agrair-te que parlem d'aquest concert. Dius que volem presència en el teatre, que evidentment es compliran totes les normes de la Covid, però sisplau veniu perquè és molt important pels artistes que fan tot aquest esforç, que hem espantat, veure l'escalf de la gent quan els aplaudeix. Això és la millor moneda en què els podem pagar, amb el nostre carinyo i amb el respecte escoltant-los. Però aquest any tenim un pla B pel tema de la Covid, perquè sabem que hi ha gent que no vol sortir de casa, no pot sortir de casa o per les seves circumstàncies. I aquest any també farem el concert en directe via canal YouTube d'aquesta casa, del Cugat.
Sí.
En aquest cas serà obert, tothom podrà accedir, però la gent que ho faci per escoltar la música, si us plau. Però també, si vol contribuir una mica amb una taquilla inversa, perquè no oblidem que això és un concert solidari, i tothom pot col·laborar. Hi ha una fila zero que està posada en el cartell, i si no, que ho preguntin, però... I si no, que ho faci directament al taller general de Moragas. Aquí, en definitiva, el que es tracta és d'ajudar, de donar aire al taller i música als nostres cors i a l'ànima. Gràcies, Eduard, per tot.
Molt bé, Montse. Doncs jo gràcies a tu, perquè aquest tipus d'iniciatives són les que fan falta, perquè uneixen, per una banda, doncs, la cultura, per una banda, i per l'altra banda, aquest tipus d'ajuda, de beneficència, però de beneficència ben entesa.
Sí, sí.
I per tant, en aquest sentit, em sembla fantàstic. Recordeu, dia 18, Teatre Auditori, concert.
A les 6 de la tarda.
Participació, 6 de la tarda. I participació, si pot ser, a la fila zero. Moltes gràcies.
reasons to be kind. Blaming myself for my life. What can I do? I need you. And I feel I gotta let go too. Will I hold you in my arms when I say, yeah, shouldn't go away? Yeah,
One More Day. Estem escoltant a la veu d'Isa. Isa, cantant i compositora, un referent del rhythm and blues contemporani estatal, que actuarà el divendres. Però abans, no, com passem d'un dia. Avui dijous, a les 19 hores, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, cançó popular, versions i temes propis amb Manu Barandiaran, violoncel i Loop Station. És una activitat gratuïta, com sempre estem dient, al Bocamoll. Però divendres, com dèiem abans, tindrem a les 20 hores al Casal de Torreblanca, al Casal en aquest cas, no al Bocamoll, converses sonores amb Isa, aquesta cantant i compositora que estàvem escoltant, també és una activitat gratuïta. Isa té una formació musical clàssica, però fet sobretot jazz i gospel, en directe sempre, i una persona que ha tingut una varietat de repertori importantíssima, penso jo. O sigui que valdrà la pena veure-ho. Tenim també el diumenge, a les 12, al Teatre Auditori, espectacle familiar amb el Pot Petit, i també la col·laboració del Mac Lari amb aquest espectacle. I a les 19, al Teatre de Mirasol, ACA, Also Known As, que és un monòleg d'en Daniel J. Meyer, que ens parla d'un període d'adolescència d'en Carlos, el personatge central, i que està interpretat, en aquest cas, per un actor que ha aconseguit un premi Max per la seva interpretació, que és Albert Salazar. I la direcció és de Montse Rodríguez. I ara, per tancar aquest programa, avui volem fer un record als cantaires, de la lira, perquè aquestes caramelles han sigut també reduïdes, i aquí, com un homenatge, el deixarem amb els pescadors de Clavé, la cova Sant Jordi i la lira de Sant Cugat. Adeu, fins dijous vinent. Fresca, fresca i magua.